A migdia. Amb Marta Pardell.
Comença la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat al Congrés. La ministra d'Economia, Hisenda, Maria Jesús Montero, defensa els comptes davant dels mesos difícils que vindran, diu, i com a senyal de fortalesa i solvència del país.
Porque nadie sabe con certeza qué va a ocurrir en los próximos meses. Pero sí sabemos que estas cuentas son una inyección de recursos para reforzar y para dinamizar la economía. Para también consolidar nuestro estado del bienestar, para proteger, en definitiva, a la clase media y trabajadora, a la mayoría social de nuestro país.
Aquesta tarda es votaran les esmenes a la totalitat del PP, Vox, Ciutadans, Junts, la CUP i Fòrum Astúries. Tot apunta que rebutjaran i que els comptes seguiran el tràmit parlamentari. És dimecres, 26 d'octubre de 2022, i tenim més titulars. L'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron treballa en un nou fàrmac que pot tractar tumors fins ara inabastables. Montse Hidalgo.
És l'anomenat Homomic, que inhibeix una proteïna responsable de la proliferació de cèl·lules malignes en la majoria dels càncers.
L'escalfament té un impacte directe i cada cop més accentuat sobre la salut.
És la principal conclusió i l'enèsim crit d'alarma de l'informe anual que ha publicat The Lancet Countdown, elaborat per un centenar d'experts internacionals.
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional eviten que la màfia holandesa s'instal·li a Catalunya.
Una operació conjunta amb la policia dels Països Baixos ha permès detenir tres integrants, un d'ells a Mataró. El grup volia utilitzar Catalunya com a base per blanquejar diners procedents del narcotràfic. Ho explica el cap de grup de blanqueig de capitals de la Policia Nacional, Esteban Patricio.
Esta facció estava intentando gestionar les estructures financieras societàries con el fin de potenciar y expandir metodologies donde poder inyectar ese dinero que generan no solamente aquí, donde ha habido algunos robos detectados, sinó en otros países.
Esquerra, els Comuns i la CUP demanen que el Parlament abordi la situació de Francesc de Dalmases després de la seva dimissió com a vicepresident de Junts.
Tot plegat per l'informe intern que confirma intimidacions a una periodista de TV3. Des de Junts, membres del Consell Nacional impulsen una recollida de firmes perquè deixi l'acte de diputat.
En cultura, l'edició del Primavera Sound de Madrid serà un mirall de la de Barcelona.
La ciutat del rock d'Arganda del Rei acollirà del 8 al 10 de juny un festival amb els mateixos artistes, nombre de bandes i d'escenaris que el del Parc del Fòrum.
En esports, el Barça rebrà aquesta nit el Bayern de Múnich, sabent si ja manté opcions de seguir a la Champions. Eduard Cabré.
Xavi Hernández ha convocat els jugadors dues hores abans per veure plegats el partit entre l'Inter i el Victoria Pilsen, del que depenen les opcions blaugranes de continuar vius en la competició.
I el temps, des del Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, mantenim aquest cel entrenyinat en molts indrets del país per la presència del pas d'aquests núvols alts i mitjans que fan que hi hagi sol, però més aviat resolt, que a més també han fet que la temperatura en conjunt sigui una miqueta més baixa que la d'ahir. Tot i això, les temperatures es mantenen suaus, especialment a punts del litoral i prelitoral, on tenim valors a hores d'ara de 24 i 25 graus. Cap a l'interior, la temperatura es troba entre els 19 i 20 graus, però ha d'anar pujant durant aquestes immediates hores. També continuem parlant d'aquest vent de component sud que està bufant tot el que és el Pirineu i també fa que hi hagi aquest efecte fogony cap al vessant nord del Pirineu. I és que a Viella ara mateix tenim aquests 23 graus i, en canvi, si anem al Pont de Suert en tenim 14. D'altra banda, aquests núvols estan deixant alguna traça de precipitació, fregant a punts de la Noguera. En qualsevol cas, seria una precipitació feble i minsa. De cara als propers dies continuarem parlant de la mateixa tendència, continuarem parlant d'un temps estable i tampoc no veiem que hi hagi aquesta precipitació que ens hagi d'arribar almenys fins a finals de setmana o bé inici de la setmana vinent. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so, Ivan López, a la redacció, Montse Hidalgo i coordinant Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El govern central defensa els pressupostos generals de l'Estat com a escut davant dels mesos incerts que venen en termes econòmics i com a antídot dels populismes. Els comptes han començat avui el seu tràmit per aprovar-se al Congrés dels Diputats. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha demanat suport a la majoria de la investidura al projecte de pressupostos, argumentant que ajudaran a transitar millor la inflació, ajudaran les classes mitjanes i treballadores i reforçaran l'estat del benestar.
Porque nadie sabe con certeza qué va a ocurrir en los próximos meses, pero sí sabemos que estas cuentas son una inyección de recursos para reforzar y para dinamizar la economía, para también consolidar nuestro estado del bienestar, para proteger, en definitiva, a la clase media y trabajadora, a la mayoría social de nuestro país. un presupuesto que es un antídoto contra la desigualdad, contra la pobreza o contra la desesperanza, que son el caldo de cultivo para los populismos.
A la tarda intervindran els grups que han presentat esmenes a la totalitat: Partit Popular, Vox, Ciutadans, Junts per Catalunya, la CUP i Fòrum Astúries. Aquestes esmenes es votaran avui i tot apunta que es rebutjaran, i el debat continuarà demà amb esmenes i transaccions entre grups.
Comissions Obreres considera imprescindible l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat i també dels de la Generalitat per enfortir el sistema econòmic i aprofitar els fons extraordinaris dels Next Generation. Segons un informe del sindicat, la reforma laboral ha permès enfortir el mercat de treball, però alerta sobre la pèrdua de poder adquisitiu per la inflació desbocada.
I és que la reforma laboral ha fet triplicar els contractes indefinits el primer semestre de l'any en relació al mateix període del 2019. En el mateix període, els contractes laborals han caigut pràcticament a la meitat, mentre que és destacable l'augment d'afiliats a la Seguretat Social, que en 3 anys ha augmentat en 360.000 persones. Per tot plegat, el sindicat conclou que el mercat de treball resisteix als efectes de la inflació desbocada i les incerteses sobre el creixement de l'economia. Ho detalla el secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres, Ricard Ballera.
Tot i que hi ha una davallada d'aquesta fase de creixement, no? Un creixement que es va reduint, això no afecta a l'ocupació, que es manté o fins i tot creix una miqueta, segons aquestes previsions, que ens diu que la reforma laboral no tan sols ha permès generar més ocupació i de més qualitat, sinó també donar més estabilitat.
Malgrat aquestes bones dades, el sindicat reclama millores salarials davant l'onada inflacionista, com l'augment del salari mínim o les clàusules de revisió salarial en els convenis.
Notícies en xarxa.
Salta endavant en la recerca científica contra el càncer. L'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron ha completat la primera fase d'un nou fàrmac que obre la porta a tractar tumors fins ara inabastables. És l'anomenat HOMOMIC, que inhibeix una proteïna responsable de la proliferació de cèl·lules malignes en la majoria de càncers. En aquest primer estadi s'ha demostrat que té pocs efectes secundaris i en alguns pacients s'aconsegueix fins i tot estabilitzar la malaltia. L'avenç s'ha presentat a Barcelona en el Congrés de l'Organització Europea per la Recerca i el Tractament del Càncer. David Amador.
HOMOMIC és el primer fàrmac que assoleix l'èxit tenint com a diana l'oncogen MYC, el responsable que les cèl·lules del càncer s'amaguin del sistema immunitari i puguin continuar desenvolupant-se. Els primers resultats apunten que aquest fàrmac té pocs efectes secundaris, és tolerable i en alguns pacients aconsegueix estabilitzar la malaltia. L'HOMOMIC, dut a terme al Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, forma part del campus Vall d'Hebron a través de l'empresa derivada Peptòmic, creada per la doctora Laura Susek. Amb el treball de 2 dècades, la investigadora ha demostrat que la miniproteïna del fàrmac és capaç d'entrar a les cèl·lules, arribar al nucli i inhibir l'habilitat del MYC per promoure el creixement dels tumors cancerígens, un fet que fins fa poc es considerava inabastable des d'una perspectiva terapèutica.
Tenim més notícies vinculades a la salut. L'escalfament global no només té efectes devastadors sobre el medi ambient, sinó que té un impacte directe i cada cop més accentuat sobre la salut. Aquesta és la principal conclusió i l'enèsim crit d'alarma de l'informe anual que publica The Lancet Countdown, elaborat per un centenar d'experts internacionals.
Informa que aquest any posa èmfasi en el risc de continuar potenciant l'ús de combustibles fòssils, que són els principals contribuents a la crisi climàtica. L'estudi conclou que les morts per causa de la calor estan creixent, així com la fam i les malalties infeccioses per culpa de les temperatures extremes i les sequeres. Segons el mateix informe, només les morts de gent gran relacionades amb la calor han crescut prop d'un 70% en els últims 2 anys.
Justament avui la Comissió Europea ha anunciat que es proposa endurir la legislació sobre la contaminació de l'aire, amb l'objectiu de reduir un 75% les morts prematures en 10 anys.
L'organisme europeu també proposa revisar les regles actuals sobre el tractament d'aigües residuals i reduir la contaminació de les aigües superficials i subterrànies.
Tornem a Catalunya. La plataforma Cocarmi aplaudeix que l'Estat hagi aprovat pagar de cop a la Generalitat els 60 milions d'euros que li corresponen per finançar la llei de la dependència. Confia que aquesta liquiditat permetrà al govern treballar amb més prestesa. Helena Puigdueta.
Ho ha dit a la xarxa la seva presidenta. Mercè Batlle subratlla, però, que 60 milions no són suficients per cobrir les necessitats dels 700.000 dependents que hi ha a Catalunya. D'aquí que demani al govern català que presenti ja els seus pressupostos per saber si serviran per acabar de cobrir tots els serveis pendents d'actualitzar.
No sabem l'impacte que tindrà si no tenim els pressupostos de la Generalitat que complementin aquesta ajuda. Aquí hi ha moltes persones amb dependència. Llavors, en funció de lo que ara aplica l'Estat més lo que fica la Generalitat, és quan sabrem on podem, hasta on podem jugar i hasta on podem exigir.
Batlle també li demana a la Generalitat que millori i complementi la posada al dia dels nous barems estatals de valoració.
8 de cada 10 persones ateses per la Creu Roja a la província de Tarragona se senten soles. La soledat es manifesta sobretot en col·lectius vulnerables, en risc d'exclusió social i pobresa. Els indicadors més alts de solitud es donen entre la gent jove i els més baixos entre la gent gran. Tarragona Ràdio, Cristina Artacho.
El primer informe de l'Observatori sobre soledat no volguda demostra que hi ha un creixement en el sentiment de solitud a la societat. Segons ha explicat la coordinadora provincial de la Creu Roja a Tarragona, Anna Sabater, el sentiment de soledat tradicionalment s'ha relacionat amb les persones de la tercera edat. Però els resultats de l'enquesta demostren que són els joves els que pateixen soledat en un percentatge més alt i de manera més greu. I ha remarcat que la dada els serveix per focalitzar-se en altres col·lectius que, com la gent gran, també necessiten acompanyament.
El fet de destacar els joves és una mica, no per dir que les persones grans no pateixen soledat, perquè són 7 de cada 10, el número és brutal, és bestial, sinó per destacar que altres col·lectius, als que potser no es presta la suficient atenció, que estan patint també aquesta soledat.
Sabater ha detallat que la pandèmia també ha incrementat el sentiment de solitud.
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han aconseguit impedir que la màfia holandesa s'assentés a Catalunya. Ha estat en una operació internacional que s'ha dut a terme en col·laboració amb la policia dels Països Baixos i que s'ha saldat amb 3 detinguts, un dels quals a Mataró. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia. L'operatiu policial s'ha fet de manera conjunta i simultània a Catalunya i Holanda i tenia per objectiu impedir que s'establissin a Catalunya membres del moviment del narcotràfic a partir de diversos negocis i adquisició de béns. En l'operació s'han detingut 2 membres destacats del grup de l'AIA, mentre que un tercer es va lliurar a la comissaria de Mataró després de les detencions. A més, hi ha 4 persones investigades i s'han intervingut 2 milions d'euros, armes i vehicles d'alta gamma. Escoltem Esteban Patricio, que és el cap del grup contra el blanqueig de capitals de la Policia Nacional.
Esta facción estaba intentando gestionar las estructuras financieras, societarias, con el fin de potenciar y expandir metodologías donde poder inyectar ese dinero que generan, no solamente aquí, donde ha habido algunos robos detectados, sino en otros países, porque esas ingentes cantidades de dinero halladas no son solamente fruto de los delitos detectados aquí, sino otros muchos que confluyen en una banca personal que gestionarà cualquier integrante y luego se diversifica.
Les investigacions van començar fa 2 anys arran de 2 robatoris en caixers automàtics amb explosius a Cerdanyola i Martorell. La investigació va concloure que una persona d'origen holandès hi podria estar relacionada. Els detinguts se'ls vincula amb els delictes de blanqueig de capitals, tràfic de drogues, tinença il·lícita d'armes i també pertinença a organització criminal.
Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP demanen que es convoqui la Comissió de l'Estatut dels Diputats per abordar la situació de Francesc de Dalmases després de la seva dimissió com a vicepresident de Junts a causa de l'informe intern que confirma intimidacions a una periodista de TV3, Mont Carvajal.
La cambra investiga si de Dalmases ha incomplert el codi de conducta que estableix que els diputats han de mantenir sempre una conducta respectuosa i utilitzar un llenguatge adequat amb totes les persones. El codi és de l'any 2016 i no s'ha aplicat mai. Ara la Comissió de l'Estatut dels Diputats ha d'establir si de Dalmases l'ha infringit. En cas que sigui així, el diputat s'enfronta a sancions que van des de l'amonestació pública a una multa d'entre 600 i 12.000 euros.
El cas aprofundeix la divisió dins de Junts per Catalunya. El grup parlamentari s'ha reunit aquest migdia. Ho ha fet de manera extraordinària per analitzar la situació.
Diverses diputades del partit també s'han queixat del comportament de Dalmases i membres del Consell Nacional impulsen una recollida de firmes perquè deixi l'acte de diputat. També dins Junts hi ha un sector que vol que s'investiguin les pressions que l'advocada Magda Oranich va denunciar haver rebut per part de la cúpula mentre feia l'informe. De Dalmases no va poder participar ahir a l'executiva perquè va patir un atac d'ansietat i ha passat la nit a l'Hospital de Sant Pau perquè li fessin proves. La consellera d'Igualtat Igualtats i Feminismes, Tània Verge, ha expressat tot el suport a les diputades de Junts que aquests dies estan alçant la veu sobre el cas. En una piulada a les xarxes socials ha posat a la seva disposició tota la xarxa de recursos i assessorament del departament.
Gràcies, Mont. No deixem el Parlament, ja que el Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya defensa l'ampliació de la tercera pista de l'aeroport de Barcelona i considera que ni Girona ni Reus són alternatives vàlides per absorbir la creixent demanda que té la instal·lació del Prat. Aquesta és la principal conclusió de la compareixença que avui ha fet a la cambra i on només els comuns, la CUP i en part Esquerra Republicana han tornat a rebutjar la proposta d'ampliació. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. En la seva compareixença, el representant dels enginyers de Camins, César Trapote, no ha volgut avalar ni criticar el projecte d'ampliació, però amb moltes dades a la mà ha assegurat que allargar la tercera pista de l'aeroport Josep Tarradellas és l'única alternativa vàlida ara com ara, ja no per incrementar la capacitat de la instal·lació, sinó per reduir el grau de saturació que la infraestructura pateix durant algunes hores del dia.
No és fàcil descentralitzar el tràfic a Girona-Reus. Girona-Reus tenen una proposta de valor molt interessant per si mateixos, però és molt difícil que... Barcelona és molt atractiva, l'aeroport de Barcelona està molt a prop de la ciutat. És com anar al pàrquing de Plaça Catalunya. Té potencial per créixer en el punt a punt intercontinental, dotar Barcelona una capacitat més gran i més robusta, no només pensant en el creixement, sinó en millorar l'operativa que tenim actualment. Hem tingut uns estius molt complicats.
Debat a la Comissió de Territori del Parlament que ha servit per tornar a visualitzar la forta divisió que el projecte genera entre els partits polítics, amb el PSC, Junts per Catalunya, Vox i el PP a favor, i els dubtes i les crítiques d'Esquerra Republicana als Comuns i la CUP.
Per cert, que avui hem sabut que Barcelona serà la seu de l'Assemblea General Anual del Consell Internacional d'Aeroports, que ENA organitzarà l'any que ve. L'esdeveniment atraurà la capital catalana al juny del 2023 a uns 600 delegats i directius del sector aeroportuari de més de 100 països. I no deixem les infraestructures. Des de l'Associació de Promoció del Transport Públic creuen que la gratuïtat de Rodalies no ha comportat un gran augment del seu ús perquè, diuen, la gent prefereix un bon servei abans que pagar menys diners. A més, critiquen que l'alliberament de peatges ha estat una mesura que ha desincentivat l'ús del transport públic. Joan Ferrer.
La gratuïtat de Rodalies, si no va acompanyada d'una millora del servei en termes com la freqüència o els horaris, no és un factor determinant a l'hora d'agafar el tren en comptes del cotxe. Així ho assegura Jordi Porta, portaveu de l'Associació de Promoció del Transport Públic, que també lamenta que l'ús del vehicle privat ha augmentat amb la gratuïtat de les autopistes. En aquest sentit, Porta creu que aixecar barreres va ser un gran error.
Perquè s'hauria pogut preveure un peatge tou, peatge públic, en comptes d'un peatge com els que existien, que pagàvem una concessió. El que proposa la PTP és un peatge que costa un terç del que costava abans, però que aquest terç que recaptaria aniria a pagar més i millor transport públic, a part de pagar una part també a sanitat.
Pel que fa a la posada en marxa del servei de bici metropolità, Porta ho considera una bona notícia, perquè d'aquesta manera creixerà també la infraestructura per connectar diverses ciutats amb bicicleta. Lamenta, però, que s'hagi d'esperar 8 anys per fer una limitació conjunta entre aquest servei metropolità i el bicing de Barcelona Capital.
La xarxa de comunicació local.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu. Siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
La clau del teu habitatge. Administrem.
Mediem.
Valorem.
Assessorem.
Gestionem. Contacta amb el teu administrador.
O administradora de finques.
I viu amb tranquil·litat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural impulsa el Pla Estratègic de la Ramaderia Extensiva de Catalunya, una iniciativa que pretén millorar la situació del sector. Per fer-ho, la conselleria ha elaborat una radiografia exhaustiva de la ramaderia a Catalunya. Ho ha fet a través d'un procés participatiu, del qual n'han sorgit 69 propostes. Ràdio Ripoll, Judit Lechón.
Una iniciativa que pretén millorar la situació d'aquest sector. Una de les propostes més destacades entre les línies estratègiques de l'executiu català és potenciar la ramaderia com a eina de prevenció d'incendis i de conservació de la biodiversitat. En parla Teresa Jordà, consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
Volem crear, en definitiva, ramats que tinguin per objecte oferir el servei de manteniment
d'espais oberts i espais amb baixa càrrega de combustible. No se li escapa a ningú que aquest és un país forestal. Tenim més d'un 65% de boscos al país, dels quals una gran part són boscos privats, i aquí pensem, sens dubte, i posem, evidentment, l'accent, ha de ser una de les mesures en el que hi volem donar doncs, més èmfasi.
El model s'implementarà inicialment en les zones del litoral i el prelitoral amb major perill d'incendi i els espais naturals protegits.
El jutge de Viella, al Pallars Sobirà, atribueix la mort de l'Òscar Chu per enverinament a només 2 dels 6 investigats. Considera que hi ha prou indicis per encausar l'exconseller de Territori del Consell General d'Aran, José Antonio Boya, i també un agent de Medi Ambient aranès per delictes contra el medi ambient, revelació de secrets i prevaricació. Ràdio Trem, Jordi Ubach.
El jutge apunta que els dos investigats van actuar conjuntament per localitzar l'os i intoxicar-lo amb etilenglicol. Així tanca la fase d'instrucció i dona 10 dies a la fiscalia i les acusacions perquè sol·liciten l'apertura del judici oral o el sobreïment del cas. El jutge considera que hi ha prou indicis tant documentals com testificals per atribuir-los la responsabilitat de la mort de Cachou per enverinament l'abril del 2020 a l'Es, a la Val d'Aran. En canvi, es culpa les altres 4 persones investigades. La resolució no es ferma i s'hi pot imposar recurs al mateix jutjat de Viela en un termini de 3 dies. Cachou va ser trobat sense vida el 9 d'abril de 2020 i, segons l'autòpsia, va morir enverinat amb etilenglicol, una substància present al líquid anticongelant dels vehicles.
És moment per la cultura. L'edició del Primavera Sound de Madrid serà un mirall de la de Barcelona. La ciutat del rock d'Arganda del Rei acollirà del 8 al 10 de juny un festival amb pràcticament els mateixos artistes, nombre de bandes i d'escenaris que el del Parc del Fòrum de Barcelona. David Navarro, bon dia.
Bon dia. El Primavera Sound ha preparat un festival que vol ser, com el de Barcelona, una referència internacional. Una setmana després de l'edició catalana, els 350.000 metres quadrats de la ciutat del rock d'Arganda del Rei acolliran 100.000 persones que gaudiran, com ha explicat la directora del festival madrileny, Almudena Heredero, com a l'edició del Parc del Fòrum.
Depeche Mode, que actuarà por partida doble, lógicamente. Actuarà en Barcelona el viernes 2 de junio y en Madrid el viernes 9 de junio. Insistiendo en esa idea de Festival Espejo, en ambas ediciones actuarán los mismos artistas, el mismo número aproximadamente también de bandas tocando y en un mismo número aproximado de escenarios en un recinto y en el otro.
A més, hi haurà activitats del festival durant tota la setmana i un concert gratuït, igual que Barcelona. Per salvar els 30 quilòmetres que separen Madrid d'Arganda del Rei, l'organització ha preparat una flota de 400 busos llançadora que sortiran de l'estadi de l'Atlètic de Madrid, on també s'hi faran concerts.
El darrer any a Catalunya s'han representat més del 20% de les obres de teatre de tot l'Estat i s'ha fet 1 de cada 5 sessions de cinema. Són algunes de les dades que destaca l'anuari de consum cultural de l'ESGAE, la Societat General d'Autors. L'informe remarca que el 2021 va ser molt millor any per la cultura que el 2020, però encara queda lluny del 2019.
Catalunya se situa darrere de Madrid en gairebé tots els sectors. Així, en teatre, la comunitat acapara més del 30% de les representacions davant el 22% de Catalunya. En concerts, del total de més de 64.000 que es van fer a Espanya, a Madrid se'n van fer més de 14.000 i a Catalunya 10.500. En cinema, aquí es van fer més funcions, però amb menys espectadors. Unes xifres que en tots els àmbits superen les del 2020, però que encara noten els efectes de la pandèmia i ni s'apropen al nivell del 2019.
I arriben els esports. Que ens porta com cada dia l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de futbol i és que el Barça rep aquesta nit el Bayern de Múnich sabent ja si manté opcions de seguir a la Champions. Xavi Hernández ha convocat els jugadors 2 hores abans del partit per veure plegats per televisió el partit entre l'Inter de Milà i el Victoria Pilsen de la República Txeca, partit del que depenen les opcions blaugranes de seguir vius a la Champions. El tècnic blaugrana insisteix, però, en seguir el full de ruta, que és anar a guanyar avui, i si no es dona la carambola, assumir que s'haurà de jugar a l'Europa League.
I hem d'afrontar la nostra realitat. Estarem pendents del partit. De fet, el mirarem tots junts al vestidor i després sortirem a jugar de la millor manera possible, a competir i a demostrar doncs, que no hem estat al nivell i que volem estar al nivell de la competició, tot i podent estar fora dels vuitens de final, no? I si al final passa el que tu dius, ho afrontarem i competirem l'altra competició, l'Europa League, com lleons i a guanyar-la. I no ens quedarà una altra, però veurem.
Passi el que passi, però el Barça buscarà després, a partir de les 9 de la nit, una victòria davant del Bayern de Múnich al Camp Nou. Les opcions blaugranes passen perquè els italians no guanyin els txecs i combinar-ho amb una victòria del Barça davant del Bayern de Múnich. Si es donés aquest escenari, l'equip català arribaria viu en la darrera jornada de la Champions, que juga la següent setmana. Això sí, en cap cas dependria de si mateix. I aquest cap de setmana se celebra la World RX de Catalunya, la primera prova puntuable pel Campionat del Món Rally Cross en cotxes elèctrics. Avui el nostre company, en Joan Barberà, ha estat present en la presentació.
Bon dia, Edu. La primera prova puntuable del Campionat del Món de Rally Cross, 100% elèctric, es viurà aquest proper cap de setmana a Montmeló, al Vallès Oriental, al circuit de Barcelona-Catalunya, i amb la presència de pilots molt destacats. I serà la pilot de Corbera, Laia Sanz, Carlos Checa, Jordi Gené, Pepe Arquer, de l'escuderia Mollerussa, a més de Pablo Suárez, o l'andorrà Raúl Ferrer. Avui s'ha fet una exhibició al moll de la Barceloneta, al Port Vell de la capital catalana, assistit al conseller d'Empresa i Treball del govern català, Roger Torrent.
Amb la transició elèctrica hi ha molt de recorregut a fer i veurem moltes novetats, com les que veurem aquest cap de setmana a l'E-Mobility Experience, que justament el que vol és posar en valor i explicar què s'està fent en aquest sector, què s'està fent al nostre país en aquest sector i cap on va la mobilitat del futur, que ha d'anar combinada, òbviament, amb aquesta descarbonització i també aprofitar el circuit com a plataforma per explicar-ho, per difondre'n i per potenciar-ho.
La cita aquest cap de setmana amb el World RX de Catalunya.
I en bàsquet, l'Espart Unit Girona afronta avui la primera jornada de la nova temporada de l'Eurolliga femenina, la màxima competició continental. Les jugadores de Bernat Canut visiten la pista del Landes francès a 8:15 del vespre, mentre que l'Eurocup femenina, el Cadí la Seu, afronta també la primera jornada continental. A 8:00 del vespre, al Palau d'Esports reben el Griuland de Luxemburg. I un darrer apunt, perquè l'Eurocup masculina, també de bàsquet, el Joventut de Badalona visita la pista de l'Olímpia de Ljubljana a 8:15 del vespre.
Gràcies, Eduard Cabré. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Nosaltres fem una pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
El 30 d'octubre a l'Auditori, Salvador Brotons es posa al capdavant de la banda municipal de Barcelona.
Junts retran homenatge a la Mot de Grignon, important figura per a la banda, nascut fa 150 anys, i a Manuel Oltra, en el centenari del seu naixement.
Entrades a auditori.cat.
Propostes en xarxa.
Ensaladilla de sípia, verdures i piparra. Ajo blanco de coco, tàrtar verd, gamba panxuda i calamansi. Coca de foie, xocolata creu, anguila i poma. Hot dog de cua de bou amb holandesa trufada. Canaló de pastanaga, nou moscada i crumble. Són només alguns dels plats del menú de la nit de les Garnatxes, un dels clàssics de la festa del vi a Gandesa. És l'aparador de vins més important de la zona. La Festa del Vi torna a la capital de la Terra Alta amb un aniversari rodó, 35 edicions i un programa replet de propostes. A banda de la nit de les Garnatxes, un sopar maridatge amb vins de la comarca al restaurant L'Antic Molí, també destaquen la mostra de vins, els concerts, el dinar popular de la Clotxa i, evidentment, els tastos. Tot això passarà entre el divendres 4 i el diumenge 6 de novembre, 3 dies en què Gandesa es tenyeix de tots els colors vinícoles que us puguin passar pel cap. Del 4 al 6 de novembre, 35a Festa del Vi a Gandesa. Podeu consultar totes les activitats al web festadelvi.cat.
¿Sabías que...?
El senyor Chen San Juan va ser notícia fa mesos quan va començar a jugar a Pokémon Go amb 11 mòbils que va posar en la seva bicicleta. Doncs ara la xifra ha augmentat. Després d'alguns mesos s'ha donat la notícia de que ara juga a Pokémon GO amb 45 smartphones incrustats en una estructura a la seva bicicleta. El coach de Pokémon es va posar a jugar sobre la seva bicicleta en Safari Zone de Taipei, però va cridar l'atenció dels seus fans que pràcticament no el van deixar jugar. No obstant això, ell va estar encantat de prendre's fotos amb tots els seus fans.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Comença la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat al Congrés. La ministra d'Economia i Hisenda, Maria Jesús Montero, defensa els comptes davant dels mesos difícils que diu que vindran i com a senyal de fortalesa i solvència del país.
Porque nadie sabe con certeza qué va a ocurrir en los próximos meses. Pero sí sabemos que estas cuentas son una inyección de recursos para reforzar y para dinamizar la economía, para también consolidar nuestro estado del bienestar, para proteger, en definitiva, a la clase media y trabajadora, a la mayoría social de nuestro país.
Aquesta tarda es votaran les esmenes a la totalitat que han presentat PP, Vox, Ciutadans, Junts, la CUP i Fòrum Astúries. Tot apunta que rebutjaran i que els comptes seguiran el tràmit parlamentari. És dimecres 26 d'octubre de 2022 i tenim més titulars. L'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron treballa en un nou fàrmac que pot tractar tumors fins ara inabastables. Montse Hidalgo.
És l'anomenat Homomic, que inhibeix una proteïna responsable de la proliferació de cèl·lules malignes en la majoria dels càncers.
L'escalfament global té un impacte directe i cada cop més accentuat sobre la salut.
És la principal conclusió i l'enèsim crit d'alarma de l'informe anual que publica The Lancet Countdown, elaborat per un centenar d'experts internacionals.
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional eviten que la màfia holandesa s'instal·li a Catalunya.
Una operació conjunta amb la policia dels Països Baixos ha permès detenir tres integrants, un d'ells a Mataró. El grup volia utilitzar Catalunya com a base per blanquejar diners procedents del narcotràfic. Ho explica el cap del grup de blanqueig de capitals de la Policia Nacional, Esteban Patricio.
Esta facción estaba intentando gestionar las estructuras financieras, societarios, con el fin de potenciar y expandir metodologías donde poder inyectar ese dinero que generan, no solamente aquí, donde ha habido algunos robos detectados, sino en otros países.
Esquerra, els Comuns i la CUP demanen que el Parlament abordi la situació de Francesc de Dalmases després de la seva dimissió com a vicepresident de Junts.
Tot plegat per l'informe intern que confirma intimidacions a una periodista de TV3. Des de Junts, membres del Consell Nacional impulsen una recollida de firmes perquè deixi l'acte de diputat.
En cultura, l'edició del Primavera Sound a Madrid serà un mirall de la de Barcelona.
La ciutat del rock d'Arganda del Rei acollirà del 8 al 10 de juny un festival amb pràcticament els mateixos artistes, nombre de bandes i d'escenaris que el del Parc del Fòrum de Barcelona.
En esports, el Barça rebrà aquesta nit el Bayern, sabent ja si manté opcions de seguir a la Champions. Eduard Cabré.
Xavi Hernández ha convocat els jugadors dues hores abans del partit per veure plegats el duel entre l'Inter i el Victoria Pilsen, del que depenen les opcions blaugranes de continuar vius a la màxima competició continental.
Previsió del temps des del Servei Meteorològic de Catalunya. Saludem Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, mantenim aquest cel entrenyinat en molts indrets del país per la presència del pas d'aquests núvols alts i mitjans que fan que hi hagi sol, però més aviat resolt, que a més també han fet que la temperatura en conjunt sigui una miqueta més baixa que la d'ahir. Tot i això, les temperatures es mantenen suaus, especialment a punts del litoral i prelitoral, on tenim valors a hores d'ara de 24 i 25 graus. Cap a l'interior, la temperatura es troba entre els 19 i 20 graus, però ha d'anar pujant durant aquestes immediates hores. També continuem parlant d'aquest vent de component sud que està bufant tot el que és el Pirineu i també fa que hi hagi aquest efecte fogony cap al vessant nord del Pirineu. I és que a Viella ara mateix tenim aquests 23 graus i, en canvi, si anem al Pont de Suert, en tenim 14. D'altra banda, aquests núvols estan deixant alguna traça de precipitació, fregant a punts de la Noguera. En qualsevol cas, seria una precipitació feble i minsa. De cara als propers dies, continuarem parlant de la mateixa tendència, continuarem parlant d'un temps estable i tampoc no veiem que hi hagi aquesta precipitació que ens hagi d'arribar almenys fins a finals de setmana o bé inici de la setmana vinent. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so Ivan López, a la redacció Montse Hidalgo i coordinant Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El govern central defensa els pressupostos generals de l'Estat com a escut davant dels mesos incerts que venen en termes econòmics i com a antídot dels populismes. Els comptes han començat avui el seu tràmit per aprovar-se al Congrés dels Diputats. Montcarvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha demanat suport a la majoria de la investidura al projecte de pressupostos, argumentant que ajudaran a transitar millor la inflació, ajudaran les classes mitjanes i treballadores i reforçaran l'estat del benestar.
Porque nadie sabe con certeza qué va a ocurrir en los próximos meses, pero sí sabemos que estas cuentas son una inyección de recursos para reforzar y para dinamizar la economía, para también consolidar nuestro estado del bienestar, para proteger, en definitiva, a la clase media y trabajadora, a la mayoría social de nuestro país. Un presupuesto que es un antídoto contra la desigualdad, contra la pobreza o contra la desesperanza, que son el caldo de cultivo para los populismos.
A la tarda intervindran els grups que han presentat esmenes a la totalitat: Partit Popular, Vox, Ciutadans, Junts per Catalunya, la CUP i Fòrum Astúries. Aquestes esmenes es votaran avui i tot apunta que es rebutjaran i el debat continuarà demà amb esmenes i transaccions entre grups.
Comissions Obreres considera imprescindible l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat i també dels de la Generalitat per enfortir el sistema econòmic i aprofitar els fons Next Generation. Segons un informe del sindicat, la reforma laboral ha permès enfortir el mercat del treball, però alerten sobre la pèrdua del poder adquisitiu per la inflació desbocada.
I és que la reforma laboral ha fet triplicar els contractes indefinits al primer semestre de l'any en relació al mateix període del 2019. A més, els contractes laborals han caigut pràcticament a la meitat, mentre que és destacable l'augment d'afiliats a la Seguretat Social, que en 3 anys ha augmentat en 360.000 persones. Per tot plegat, el sindicat conclou que el mercat de treball resisteix els efectes de la inflació desbocada i les incerteses sobre el creixement de l'economia. Ho detalla el secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres, Ricard Ballera.
Tot i que hi ha una davallada d'aquesta fase de creixement, no? Un creixement que es va reduint, això no afecta a l'ocupació, que es manté o fins i tot creix una miqueta, segons aquestes previsions, el que ens diu que la reforma laboral no tan sols ha permès generar més ocupació i de més qualitat, sinó també donar més estabilitat.
Malgrat aquestes bones dades, Comissions Obreres reclama millores salarials davant l'onada inflacionista, com l'augment del salari mínim o les clàusules de revisió salarial en els convenis.
Notícies en xarxa.
Salt endavant en la recerca científica contra el càncer. L'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron ha completat la primera fase d'un nou fàrmac que obre la porta a tractar tumors fins ara inabastables. És l'anomenat Omomic, que inhibeix una proteïna responsable de la proliferació de cèl·lules malignes en la majoria dels càncers. En aquest primer estadi s'ha demostrat que té pocs efectes secundaris i en alguns pacients s'aconsegueix fins i tot estabilitzar la malaltia. L'avenç s'ha presentat a Barcelona en el Congrés de l'Organització Europea per la Recerca i el Tractament del Càncer. David Amador.
Omomic és el primer fàrmac que assoleix l'èxit tenint com a diana l'oncogen MYC, el responsable que les cèl·lules del càncer s'amaguin del sistema immunitari i puguin continuar desenvolupant-se. Els primers resultats apunten que aquest fàrmac té pocs efectes secundaris, és tolerable i en alguns pacients aconsegueix estabilitzar la malaltia. L'Omomic, dut a terme al Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, forma part del campus Vall d'Hebron a través de l'empresa derivada Peptomic, creada per la doctora Laura Susek. Amb el treball de 2 dècades, la investigadora ha demostrat que la miniproteïna del fàrmac és capaç d'entrar a les cèl·lules, arribar al nucli i inhibir l'habilitat del MYC per promoure el creixement dels tumors cancerígens, un fet que fins fa poc es considerava inabastable des d'una perspectiva terapèutica.
Repassem més notícies vinculades a la salut. L'escalfament global no només té efectes devastadors sobre el medi ambient, sinó que té un impacte directe i cada cop més accentuat sobre la salut. Aquesta és la principal conclusió i l'enèsim crit d'alarma de l'informe anual que publica The Lancet Countdown, elaborat per un centenar d'experts internacionals.
Informa que aquest any posa èmfasi en el risc de continuar potenciant l'ús de combustibles fòssils, que són els principals contribuents a la crisi climàtica. L'estudi conclou que les morts per causa de la calor estan creixent, així com la fam i les malalties infeccioses per culpa de les temperatures extremes i de les sequeres. Segons el mateix informe, només les morts de gent gran relacionades amb la calor han crescut prop d'un 70% en les últimes dues dècades.
Justament avui la Comissió Europea ha anunciat que es proposa endurir la legislació sobre contaminació de l'aire, amb l'objectiu de reduir un 75% les morts prematures en 10 anys.
L'organisme europeu també proposa revisar les regles actuals sobre tractament d'aigües residuals i reduir la contaminació de les aigües superficials i subterrànies.
Tornem a Catalunya. L'Observatori del Campus de Salut Girona tem que, si no s'aproven els pressupostos de la Generalitat, es paralitzi el projecte del nou Hospital Trueta. Alerten que l'hospital fa molt de temps que està al límit de finançament i corregeix una primera partida del projecte. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
6 mesos més tard de la creació de l'Observatori del Campus de Salut Nou Trueta, els seus membres han explicat quin és l'estat del projecte del futur hospital. Pel que fa als terrenys, han afirmat que l'Ajuntament de Girona ha aconseguit desencallar els tràmits urbanístics, però que hi ha un retard greu pels terrenys de Salt. De fet, així ho explica el president del Col·legi Oficial de Metges de Girona, Josep Vilaplana.
L'Ajuntament de Salt ha d'urbanitzar la zona més grossa, que té la major quantitat de propietaris amb els que ha de negociar tot això, i aquesta és una tasca llarga, difícil i gens senzilla. I per això demanem que el Departament de Salut i inclús la Presidència de la Generalitat de Catalunya s'impliqui en aquest projecte, que és un projecte clau pel país, és un projecte no tan sols de la demarcació de Girona, sinó per tot el país. I que amb tots aquests problemes veiem que d'alguna manera va més enllà dels ajuntaments.
Creuen que si el projecte del nou Truet ha de començar el 2024, tal i com s'havia marcat, cal més voluntat política.
Us ho destacàvem en titulars. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han aconseguit impedir que la màfia holandesa s'assentés a Catalunya. Ha estat en una operació internacional que s'ha dut a terme en col·laboració amb la policia dels Països Baixos i que s'ha saldat amb 3 detinguts, un dels quals a Mataró. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia. L'operatiu policial s'ha fet de manera conjunta i simultània a Catalunya i Holanda i tenia per objectiu impedir que s'establissin a Catalunya membres del violents del narcotràfic a partir de diversos negocis i adquisició de béns. En l'operació s'han detingut 2 membres destacats del grup de l'AIA, mentre que un tercer es va lliurar a la comissaria de Mataró després de les detencions. A més, hi ha 4 persones investigades i s'han intervingut 2 milions d'euros, armes i vehicles d'alta gamma. Escoltem Esteban Patricio, que és el cap del grup contra el blanqueig de capitals de la Policia Nacional.
Esta facción estaba intentando gestionar las estructuras financieras, societarios, con el fin de potenciar y expandir metodologías donde poder inyectar ese dinero que generan, no solamente aquí, donde ha habido algunos robos detectados, sino en otros países, porque esas ingentes cantidades de dinero halladas no son solamente fruto de los delitos detectados aquí, sino otros muchos que confluyen en una banca personal que gestionarà cualquier integrante y luego se diversifica.
Les investigacions van començar fa 2 anys arran de 2 robatoris en caixers automàtics amb explosius a Cerdanyola i Martorell. La investigació va concloure que una persona d'origen holandès hi podria estar relacionada. Els detinguts se'ls vincula amb els delictes de blanqueig de capitals, tràfic de drogues, tinença il·lícita d'armes i també pertinença a organització criminal.
Anem fins al Parlament. Esquerra, els Comuns i la CUP demanen que es convoqui la Comissió de l'Estatut dels Diputats per abordar la situació de Francesc de Dalmases després de la seva dimissió com a vicepresident de Junts a causa de l'informe intern que confirma intimidacions a una periodista de TV3, Mont Carvajal.
La cambra investiga si de Dalmases ha incomplert el codi de conducta que estableix que els diputats han de mantenir sempre una conducta respectuosa i utilitzar un llenguatge adequat amb totes les persones. El codi és de l'any 2016 i no s'ha aplicat mai. Ara la Comissió de l'Estatut dels Diputats ha d'establir si de Dalmases l'ha infringit. En cas que sigui així, el diputat s'enfronta a sancions que van des de l'amonestació pública a una multa d'entre 600 i 12.000 euros.
El cas, a més, aprofundeix la divisió dins de Junts per Catalunya. El grup parlamentari s'ha reunit aquest migdia de manera extraordinària per analitzar la situació.
Diverses diputades del partit també s'han queixat del comportament de Dalmases i membres del Consell Nacional impulsen una recollida de firmes perquè deixi l'acte de diputat. També dins de de Junts, hi ha un sector que vol que s'investiguin les pressions que l'advocada Magda Oranich va denunciar haver rebut per part de la cúpula mentre feia l'informe. De Dalmases no va poder participar ahir a l'executiva perquè va patir un atac d'ansietat i ha passat la nit a l'Hospital de Sant Pau perquè li fessin proves. D'altra banda, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tania Verge, ha expressat tot el suport a les diputades de Junts que aquests dies estan alçant la veu sobre el cas. En una piulada a les xarxes socials, ha posat a la seva disposició tota la xarxa de recursos i assessorament del departament.
Canviem de qüestió, però no deixem el Parlament. El Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya defensa l'ampliació de la tercera pista de l'aeroport de Barcelona i consideren que ni Girona ni Reus són alternatives vàlides per absorbir la creixent demanda que té la instal·lació del Prat. Aquesta és la principal conclusió de la compareixença que avui han fet en comissió parlamentària i on només els comuns, la CUP i en part Esquerra Republicana han tornat a rebutjar la proposta d'ampliació. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. En la seva compareixença, el representant dels enginyers de Camins, César Trapote, no ha volgut avalar ni criticar el projecte d'ampliació, però amb moltes dades a la mà ha assegurat que allargar la tercera pista de l'aeroport Josep Tarradellas és l'única alternativa vàlida ara com ara, ja no per incrementar la capacitat de la instal·lació, sinó per reduir el grau de saturació que la infraestructura pateix durant algunes hores del dia.
No és fàcil descentralitzar el tràfic a Girona-Reus. Girona-Reus tenen una proposta de valor molt interessant per si mateixos, però és molt difícil que... Barcelona és molt atractiva, l'aeroport de Barcelona està molt a prop de la ciutat. És com anar al pàrquing de Plaça Catalunya. Té potencial per créixer en el punt a punt, en intercontinental, dotar Barcelona d'una capacitat més gran i més robusta, no només pensant en el creixement, sinó en millorar l'operativa que tenim actualment. Hem tingut uns estius molt complicats.
Debat a la Comissió de Territori del Parlament que ha servit per tornar a visualitzar la forta divisió que el projecte genera entre els partits polítics, amb el PSC, Junts per Catalunya, Vox i el PP a favor, i els dubtes i les crítiques d'Esquerra Republicana als Comuns i la CUP.
Per cert, que avui hem sabut que Barcelona serà la seu de l'Assemblea General Anual del Consell Internacional d'Aeroports, que ENA organitzarà l'any que ve.
L'esdeveniment atraurà la capital catalana al juny de l'any que ve a uns 600 delegats i directius del sector aeroportuari de més d'un centenar de països.
La xarxa de comunicació local.
La clau del teu habitatge. Administrem.
Mediem.
Valorem.
Assessorem.
Gestionem. Contacta amb el teu administrador
o administradora de finques
i viu amb tranquil·litat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural impulsa el Pla Estratègic de la Ramaderia Extensiva de Catalunya, una iniciativa que pretén millorar la situació del sector. Per fer-ho, el Departament ha elaborat una radiografia exhaustiva de la ramaderia a Catalunya a través d'un procés participatiu, del qual n'han sorgit 69 propostes. Ràdio Ripoll, Judit Lechón.
Una de les propostes més destacades entre les línies estratègiques de l'executiu català és potenciar la ramaderia com a eina de prevenció d'incendis i de conservació de la biodiversitat. En parla Teresa Jordà, consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
Volem crear, en definitiva, ramats que tinguin per objecte oferir el servei de manteniment d'espais oberts i espais amb baixa càrrega de combustible. No se li escapa a ningú que aquest és un país forestal. Tenim més d'un 65% de boscos al país, dels quals una gran part són boscos privats, i aquí pensem, sens dubte, i posem, evidentment, l'accent, ha de ser una de les mesures en el que hi volem donar doncs, més èmfasi.
El model s'implementarà inicialment en les zones del litoral i el prelitoral amb major perill d'incendi i els espais naturals protegits.
El jutge de Viella, a la Vall d'Aran, atribueix la mort de l'os catxú per enverinament a només dos dels sis investigats pel cas. Considera que hi ha prou indicis per encausar l'exconseller de Territori del Consell General d'Aran, José Antonio Boya, i un agent de Medi Ambient aranès per delictes contra el medi ambient, revelació de secrets i també prevaricació. Ràdio Trem, Jordi Ubach.
El jutge apunta que els dos investigats van actuar conjuntament per localitzar l'os i intoxicar-lo amb etilenglicol. Així tanca la fase d'instrucció i dona 10 dies a la fiscalia i les acusacions perquè sol·liciten l'apertura del judici oral o el sobreïment del cas. El jutge considera que hi ha prou indicis, tant documentals com testificals, per atribuir-los la responsabilitat de la mort de Cachou per enverinament l'abril del 2020 a l'ES, a la Val d'Aran. En canvi, es culpa les altres quatre persones investigades. La resolució no és ferma i s'hi pot imposar recurs al mateix jutjat de Viela en un termini de 3 dies. Cachou va ser trobat sense vida el 9 d'abril de 2020 i, segons l'autòpsia, va morir enverinat amb etilen glicol, una substància present al líquid anticongelant dels vehicles.
I atenció a aquesta crida que fa la Federació Catalana de Caçadors de les Terres de l'Ebre. Demanen que respectin les mesures de seguretat perquè ni usuaris ni caçadors es posin en risc durant les batudes del porc senglar. I és que incomplir aquestes mesures de seguretat pot ser motiu de sanció i els caçadors avisen al 112 en aquests casos. Per això, des de l'1 de desembre es podrà consultar les zones de batuda al web dels Parcs Naturals. Canal Terres de l'Ebre, Xavi Llambric.
La Federació de Caça Ebrenca ha mostrat com han millorat la senyalització de les zones de batuda, les mesures de seguretat que impliquen i han explicat què es pot fer o què s'hauria de fer per garantir la bona convivència entre caçadors i usuaris al medi rural.
Les zones de batuda són grans, solen ser 200-300 hectàrees, llavors te poden entrar usuaris de bicicleta, de caminadors, escaladors, boletaires. La problemàtica que ens trobem és que ens pot aparèixer en qualsevol moment un usuari del medi sense que l'hagi vist ningú o que s'hagi saltat una senyalització.
La població de porcs senglars és enorme i amb la seca de la muntanya baixen a buscar aliment als cultius i travessen carreteres i vies on poden provocar accidents. A partir de l'1 de desembre es notificarà als parcs naturals les zones de les batudes i es podrà consultar les webs d'aquests organismes.
És moment per la cultura. L'edició del Primavera Sound de Madrid serà un mirall de la de Barcelona. La ciutat del rock d'Arganda del Rei acollirà del 8 al 10 de juny de l'any que ve un festival amb pràcticament els mateixos artistes, nombre de bandes i escenaris que el del Parc del Fòrum de la capital catalana. David Navarro, bon dia.
Bon dia. El Primavera Sound ha preparat un festival que vol ser, com el de Barcelona, una referència internacional. Una setmana després de l'edició catalana, els 350.000 metres quadrats de la ciutat del rock d'Arganda del Rei acolliran 100.000 persones que gaudiran, com ha explicat la directora del festival madrileny, Almudena Heredero, com a l'edició del Parc del Fòrum.
Depeche Mode, que actuarà por partida doble, lógicamente. Actuarà en Barcelona el viernes 2 de junio y en Madrid el viernes 9 de junio. Insistiendo en esa idea de Festival Espejo, en ambas ediciones actuarán los mismos artistas, el mismo número aproximadamente también de bandas tocando y en un mismo número aproximado de escenarios en un recinto y en el otro.
A més, hi haurà activitats del festival durant tota la setmana i un concert gratuït, igual que Barcelona. Per salvar els 30 quilòmetres que separen Madrid d'Arganda del Rei, l'organització ha preparat una flota de 400 busos llançadora que sortiran de l'estadi de l'Atlètic de Madrid, on també s'hi faran concerts.
El darrer any a Catalunya s'han representat més del 20% de les obres de teatre de tot l'Estat i s'ha fet una de cada 5 sessions de cinema. Són algunes de les dades que destaca l'anuari de consum cultural de l'ESGAE, la Societat General d'Autors i Editors. L'informe remarca que el 2021 va ser molt millor any per a la cultura que el 2020, però que encara queda lluny del 2019.
Catalunya se situa darrere de Madrid en gairebé tots els sectors. Així, en teatre, la comunitat acapara més del 30% de les representacions, davant el 22% de Catalunya. En concerts del total de més de 64.000 que es van fer a Espanya, a Madrid se'n van fer més de 14.000 i a Catalunya 10.500. En cinema aquí es van fer més funcions però amb menys espectadors, unes xifres que en tots els àmbits superen les del 2020, però que encara noten els efectes de la pandèmia i ni s'apropen al nivell del 2019.
I tanca una de les llibreries històriques de Barcelona, a Libri, l'antiga Herder, farà el tancament de portes després de gairebé 100 anys al carrer de Balmes.
La llibreria va obrir l'any 1925 per una iniciativa de l'editorial alemanya Herder i va canviar de nom al tombat del segle passat l'any 1999. Ara la propietat ha decidit no continuar amb el negoci i es preveu que baixi la persiana abans de final d'any. Una altra llibreria barcelonina, que també ha anunciat que tanca enguany, és Còmplices, especialitzada en literatura LGTBIQ+.
I arriben els esports. Ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Edu.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de futbol i és que el Barça rep aquesta nit el Bayern de Múnich i en el moment de jugar el partit ja sabrà si manté opcions de seguir o no a la Champions. Xavi Hernández ha convocat els jugadors dues hores abans del partit per veure plegats per televisió el duel entre l'Inter i el Victoria Pilsen, del que depenen les opcions blaugranes de seguir vius en aquesta competició. El tècnic del Barça, Xavi Hernández, insisteix, però, en seguir el full de ruta, que és anar a guanyar el partit d'avui, i si no es dona la cara, en vol assumir que s'haurà de jugar a l'Europa League.
I hem d'afrontar la nostra realitat. Estarem pendents del partit. De fet, el mirarem tots junts al vestidor i després sortirem a jugar de la millor manera possible, a competir i a demostrar doncs, que no hem estat al nivell i que volem estar al nivell de la competició, tot i podent estar fora dels vuitens de final. No? I si al final passa el que tu dius, ho afrontarem i competirem l'altra competició, l'Europa League, com lleons i a guanyar-la. I no ens quedarà una altra, però veurem.
I en bàsquet, l'Espart Girona afronta avui la primera jornada de la fase de grups de l'Eurolliga femenina, la màxima competició continental. Les jugadores de Bernat Canut visiten la pista del Landes francès a 8:15 del vespre. Des de Televisió de Girona informa Joan Massaguer.
L'Espart Girona ja es troba a camí de la localitat francesa Le Mont de Mersenne, on a la pista del Landes disputarà la primera jornada de la fase de grups de l'Eurolliga. Fa tot just una setmana, l'equip de Bernat Canut preparava la remuntada històrica contra el Villeneuve, que va donar l'accés a la màxima competició europea. Un repte que afronten amb el llistó alt, perquè a les dues darreres edicions l'Espart ja s'ha colat als quarts de final. El tècnic Bernat Canut es planteja la fase amb el tòpic de partit a partit.
Perquè mirar més enllà ve vèrtic, no? Perquè hi ha molts partits, molts desplaçaments, molts actes i per tant, l'objectiu és això. A veure si podem portar l'entrenament d'avui i d'ahir, que ha estat molt bo, a la pista, demà a l'Andes, i fer un bon partit.
Han entrat a un grup on destaquen el Mersin Turk, el Sopron hongarès i l'etern rival, l'Avenida. Abans, però, toca jugar contra el Landes aquest vespre a 8:15.
Més bàsquet a l'Eurocup femenina. El Cadí la Seu juga a 8:00 a casa davant el Griuland de Luxemburg i a l'Eurocup masculina el Joventut de Badalona juga a la pista de l'Olimpiada Ljubljana a partir de 8:15. I en motor, aquest cap de setmana se celebra la World RX de Catalunya. Joan Barberà, bon dia.
Bon dia, Edu. La primera prova puntuable del Campionat del Món de Rally Cross, 100% elèctric, es viurà aquest proper cap de setmana a Montmeló, al Vallès Oriental, al circuit de Barcelona-Catalunya, i amb la presència de pilots molt destacats. I serà la pilot de Corbera, Laia Sanz, Carlos Checa, Jordi Gené, Pepe Arqué, de l'escuderia Mollerussa, a més de Pablo Suárez, o l'andorrà Raúl Ferrer. Avui s'ha fet una exhibició al moll de la Barceloneta, al Port Vell de la capital catalana, assistit al conseller d'Empresa i Treball del govern català, Roger Torrent.
Amb la transició elèctrica hi ha molt de recorregut a fer i veurem moltes novetats, com les que veurem aquest cap de setmana a l'E-Mobility Experience, que justament el que vol és posar en valor i explicar què s'està fent en aquest sector, què s'està fent al nostre país en aquest sector i cap on va la mobilitat del futur, que ha d'anar combinada, òbviament, amb aquesta descarbonització i també aprofitar el circuit com a plataforma per explicar-ho, per difondre'n i per potenciar-ho.
La cita aquest cap de setmana amb el World RX de Catalunya.
I parlem de futbol sala perquè el Barça té cita a la Champions, els blaugrana jugant a Malta. Avui la primera jornada s'enfronten al Lobo Cubo a partir de 4:00 PM. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:00. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà a 2:00, com sempre. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Let me be your
the fucker, but they got a problem. Put some babies in your life and take away the drama. Put the paper in the picture like a diorama. Gotta face a lot of people of the opposite, cause the world told me we ain't got the common sense. Gotta prove it to myself that I'm on top of shit. And you would never know a god without a goddess. As honest as fucking honest, kidding, I could be on everything. I mean, I could be the leader, head of all the states. I could smile and jiggle it till his pocket's empty. I could be the CEO just like a Robin Fenty. And I'ma be there for you cause you on my team, girl. Don't ever think you ain't hell of these niggas' dream, girl. They wanna pit us against each other when we succeed, and for no reasons they wanna see us end up like we Regina or Mean Girl. Princess or queen, tomboy or king, you've heard a lot, you've never seen. Mother Earth, Mother Mary, rise to the top. Divine feminine, I'm feminine.
Woman, let me be a woman.
Xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Caral Pedemonte. El govern central defensa els pressupostos generals de l'Estat com a escut davant els mesos incerts que venen en termes econòmics i com a antídot dels populismes. Els comptes han començat avui el seu tràmit per aprovar-se al Congrés de Diputats. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha demanat suport a la majoria de la investidura al projecte de pressupostos, argumentant que ajudaran a transitar millor la inflació, ajudaran a les classes treballadores i reforçaran l'estat del benestar.
Porque nadie sabe con certeza qué va a ocurrir en los próximos meses. Pero sí sabemos que estas cuentas son una inyección de recursos para reforzar la economía, para también consolidar nuestro estado del bienestar, para proteger a la clase media y trabajadora, a la mayoría social de nuestro país. Un presupuesto que es un antídoto contra la desigualdad, contra la pobreza o contra la desesperanza, que son el caldo de cultivo para los populismos.
Aquesta tarda intervenen els grups que han presentat esmenes a la totalitat: Partit Popular, Vox, Ciutadans, Junts per Catalunya.